però és un moment, diguem-ne,
especial,
dolç en aquest
moment
sentit.
Especial.
Malauradament, també, cal
sí,
dir-ho.
Sí, 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 sí. Amics, amigues, la direcció del programa va a càrrec de Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, que avui també assumeix la conducció tècnica. Els parla Maria Marín en la presentació de la taula de l'Evangeli. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta festa de la presentació del Senyor és del profeta Malaquies i del capítol tercer.
Això diu el Senyor: jo envio el meu missatger perquè prepari el camí davant meu, i tot seguit el Senyor que vosaltres busqueu, l'àngel de l'aliança que desitgeu, entrarà al seu temple. Ja ve, diu el Senyor de l'univers. Qui resistirà el dia de la seva arribada? Qui es mantindrà dret quan ell aparegui? Perquè serà com el foc del fonedor i com el sabó de fer bugada. S'asseurà a fondre i a depurar la plata. Purificarà els descendents de Leví, el refinarà com la plata i l'or. Des d'aleshores oferiran al Senyor una oblació digna, i les oblacions de Judà i de Jerusalem seran agradables al Senyor, com ho eren abans, com en els temps antics.
El profeta Malaquies anuncia la vinguda del Senyor al santuari i, d'alguna manera, prepara el poble per a renovar el culte, ja molt decadent, del temple. Bé, són textos que, no sé, poden tenir un significat, perquè això del culte decadent a vegades també ens trobem a les nostres parròquies, oi? Però veiem una mica què ens transmet o què ens vol transmetre en aquesta paraula de Déu del profeta Malaquies. Qui vol començar? Mossèn Jaume? Expliquen també una mica aquesta festa de la presentació del Senyor, perquè a les nostres parròquies té molt, molt de relleu, la gent l'espera, la candelera, les espelmes, no?
Sí, jo crec que és una de les festes boniques que teníem a l'inici de l'any, i és la presentació del Senyor, que és també coneguda com la festa de la candelera, en la qual en les nostres esglésies fem la benedicció de les candeles. És un dia per recordar-nos dels infants que han estat batejats i, per altra banda, de la gent gran. També sabem que la candelera és la patrona del món dels lampistes, que també es posen sota la seva protecció. I al costadet de la presentació del Senyor i de la candelera, la festa de Sant Blai, que vol dir que també és una tradició i una devoció que s'ajunten per poder beneir els fruits de la terra. I em sembla que són d'aquelles coses populars que en els nostres pobles tothom hi participa, i que realment són d'aquells dies que les esglésies s'omplen per poder viure i manifestar aquestes tradicions que no hem de perdre, que hem de fer molt nostres.
Que ajuden a treure aquest record que dèiem de que poder estem així decadents. En aquests moments al temple penses, bueno, quan les esglésies s'emplenen, penses, caramba, doncs encara queda alguna cosa, no? Jo això a vegades ho penso, no? Quan hi ha aquestes celebracions populars que a tothom agraden, penses, doncs això hi és, no? Vull dir, això és una d'aquelles coses que potser no hauríem de deixar perdre mai. Jo sempre penso que potser va haver-hi un moment en què teníem molta tradició. Jo sempre ho he explicat quan he vingut, Jo tenia una mare que era molt dels sants i dels santets, i jo m'hi barallava perquè deia que Jesús era l'important. I els anys m'han demostrat que potser tot això era bo. I crec que no hauríem de perdre cap d'aquestes celebracions, al revés.
Bé, bueno, s'hauria de diferenciar dues coses. També una és la fe pròpiament dita, el que la gent personalment s'entrega a creure en Jesús, però l'altra és, pensem que l'Església és una institució que fa 2.000 anys que existeix, que ha tingut un poderiu tremendo durant la història, sobretot cultural. Per tant, s'ha de diferenciar entre la tradició cristiana, el que són les arrels cristianes de tota Europa Occidental, especialment de Catalunya en particular, i el que és la fe. Jo crec que hi ha aquestes... Jo són les coses que discutia a vegades quan en aquests moments, amb una certa afany de laïcisme, es vol suprimir molta part de la cultura. Jo crec que és un error històric, perquè estem creant un alfabet de la nostra manera de ser, de la pròpia. Per què? Perquè l'Església ha influït moltíssim amb tot el que és l'art, amb tots els aspectes, sigui música, sigui pintura, sigui arquitectura, etc, però també amb les tradicions i la cultura popular. Hi ha un cristianisme popular, potser a vegades que ratlla les supersticions, però bueno, té el seu encant, i després hi ha el que és la creença pròpiament dita. La gent el mou, aquestes activitats, perquè recuperen la seva manera de ser. Per tant, la candelera, la llum, és molt important per tots nosaltres, a més en un temps fosc com encara és l'hivern.
No, no, jo ja estic d'acord en que les tradicions, però vull dir que era una cosa d'aquelles que a mi em sobtava. En el Salm d'avui ens ho diu, que el Senyor és el rei de la glòria.
Número 23, sí. Senyor, el rei del... digui.
No, no, volia dir exactament això, que sí que està molt bé que les tradicions no les perdem, clar, però que mai ens sobrepassin ni ens tapin el que el Salm ens diu, no, que el Senyor és el rei.
Doncs proposo que passem a escoltar la segona lectura, va bé? És de la carta als Hebreus i del capítol segon.
Els fills d'una família són d'una mateixa sang. Per això Jesús s'ha emparentat amb nosaltres per poder destituir amb la seva mort el diable, que tenia el domini de la mort, i així fer-nos lliures, ja que, sotmesos com estaven al temor de la mort, érem esclaus tota la vida. Noteu que ell no ha vingut per ajudar els àngels, sinó els descendents d'Abraham. Per això calia que es fes en tot semblant als germans, i així pogués ser un gran sacerdot compassiu i acreditat davant Déu, per expiar els pecats del poble. Perquè després que ell mateix ha passat la prova del sofriment, pot confortar els altres que són provats.
Hem escoltat com Jesús ha participat de la nostra humanitat i així, amb la seva mort, ens ha alliberat del diable. Jesús és el gran sacerdot compassiu i acreditat davant Déu. Quina llum es percep avui en aquests versets? Què hi dirien? Qui comença? Algú, no?
Jo crec que ja... Jo em referiria una mica més amb el final de la carta, de la lectura, que és un tema que es dona bastant en el dia a dia de la gent. Quan hi ha una desgràcia, quan hi ha una mort, quan hi ha un accident, molta gent es rebel·la contra Déu. Diu, per què permet Déu aquestes coses? Bé, aquí ens ho explico una mica. Després que ell mateix ha passat la prova del sofriment, pot confortar els altres quan són provats. O sigui, el fet de que hi hagi un accident de cotxe o del que sigui, i les guerres i tot això, que ens escandalitzen i a vegades pensem de què dius Déu no existeix perquè es permet aquestes coses, doncs, per tant, jo crec que en aquest cas ho explica bé, no? Si ell s'ha sotmès, el mateix Déu s'ha sotmès a la mort i al sofriment amb la seva passió, vol dir que és per confortar-nos quan nosaltres sentim aquestes coses, no perquè ell ho permeti.
Un sofriment que veiem present també en la nostra realitat més propera, no? No és només el món de la malaltia, el sofriment de les comunitats, ara mateix a Síria, Egipte, aquelles d'allò en què l'Església cristiana és la perseguida, no? Aquest sofriment que et faria deixar la tovallola de banda i aquí us ho feu, fa que molts cristians continuïn sent valents, continuïn tirant endavant perquè saben que aquell sofriment els farà créixer. I ens sembla que també el món de la mort i del sofriment són d'aquelles coses que costen de pair.
Costen d'entendre, perquè com que vivim en un món molt personalitzat amb nosaltres, ens sembla que a nosaltres no ens ha de passar mai res, que ni... jo penso que hi ha moments que un pensa que ni es morirà, no? Que... Llavors, esclar, enfrontar-se amb tota aquesta cosa, si verdaderament no hi ha una base de fe, costa molt. Vull dir, jo tenia un conegut que se li va matar un fill en un accident i em deia... Quina sort de tenir fe, perquè jo que no en tinc, no sé, em donaria contra tot. Per tant, crec que el fet de poder compartir i tenir el referent de Jesús a la creu ens fa poder acceptar o entendre la realitat crua que moltes vegades... Jo quan sento això de Síria penso, i aquell home allà i ningú li diu res. I mira, i tant, va tirant.
Sí, que li diuen, el que passa que...
No sé si li diuen, però sí. Ell es queda tan tranquil.
No, però hi ha una cosa que és curiosa del cristianisme, és que potser ha sigut la religió que ha sigut més perseguida de tota la història. Vull dir, des dels seus inicis, al segle XX, i en aquests moments, la religió més perseguida en aquests moments del món és el cristianisme, pensem, no solament en Síria i en Iraq, amb aquest aspecte de la guerra en si, sinó que hi ha persecució contra els cristians a Egipte, a Pakistan, a Nigèria, a molts llocs. Evidentment, a vegades els cristians també s'hi tornen, potser no siguin gaire cristians, en aquest aspecte, però bueno, bàsicament, en aquests moments, qui rep més, el qui té més d'allò. Per tant, si el fundador d'aquesta religió és una persona que va morir crucificada, què podem esperar? Si no, sofriment, això. Però sempre aquest sofriment amb l'esperança de la resurrecció, que ha de fer que sigui un sofriment alegre, un sofriment de suportar-ho. Hi ha hagut exemples fantàstics durant tota la història amb aquest aspecte serveixen moltíssim la vida dels sants. Hi ha hagut meravelles de sofriment, de resistència, d'aguantant fermetats llarguíssimes, sempre amb aquesta esperança que els ha fet feliços dintre del seu dolor, que això és el que és el verdader consol del cristianisme.
I no només sants.
Jo crec que això és important.
Sí,
i molta
sants,
gent que són sants segurament, però que no estan canonitzats.
Correcte, diguem. Aquells sants que tens al costat i que també demostren que la seva fe en aquell moment puntual els ha servit. I realment tenim experiències properes que dius, com pot ser que aquesta persona s'agafi tant, s'aferri a la vida, perquè, bueno, perquè té aquell sostrat de fer pues, que l'han valentonat. Jo també entenc que és difícil, perquè són persones humanes i no estem preparats.
Preparats
per la mort no n'estem.
No n'estem, i a patir menys, caients,
i a patir
menys. Vull dir que...
Menys.
Perquè morir no... Morir ho tenim assegurat, el patiment... Jo crec que ens espanta...
Però Jesús va patir, no solament va morir.
Evident.
Per això mateix, vull dir que a vegades penses... És una religió, cristianisme, que ha estat des dels seus inicis lligada amb superar aquest sofriment, no precisament amb tenir-li, ser masoquistes, no, amb ser precisament esperançats davant de totes les adversitats que et puguin venir a la vida. I presentant aquest missatge d'amor i de concòrdia, que sigui al revés, que siguin els que menys amor reben, sinó que siguin més perseguits. Això és una contradicció molt interessant del món del cristianisme.
I el que diem, la creu, no és signe només de sofriment, Ha de ser un signe de tirar-ho endavant i de agafar-te, que realment, sobretot les malalties que avui en dia són tan properes, de dir això, hem de tirar endavant, no? Que el sofriment
potser...
es pot...
És que precisament jo crec que aquesta és la gran diferència. O sigui, que hi hagi alegria o esperança, o il·lusió, inclús diria, dintre del sofriment, perquè tenim una esperança amb la resurrecció. La creu no acaba amb la creu, sinó que acaba amb el sepulcre, amb la resurrecció de Jesús. Per tant, això és el que et dona aquesta... satisfacció, que es diu en els textos de les lectures, que la mort ha vingut a destruir la mort. O sigui, en aquest aspecte, estàvem amb un temor de la mort, com diu Sant Pau, i érem esclaus de la vida.
Molt bé, doncs continuem endavant. Escoltem l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol segon.
Passats els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint el que prescriu la llei que tot noi fill primer sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava l'hora en què Israel seria consolat, i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà, doncs, al temple guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb el nen Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, Simeó el prengué en braços i beneí Déu dient:
«Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles, llum que reveli a les nacions, glòria d'Israel, el vostre poble».
El seu pare i la seva mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
«Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d'altres s'alcin. Serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts».
Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu de Ser. Era d'edat molt avançada. Havia viscut 7 anys amb el seu marit, però havia quedat viuda fins aleshores. Mai no es movia del temple, dedicada nit i dia al culte de Déu amb dejunis i oracions. Ella, doncs, que es trobava allà a la mateixa hora, donava gràcies a Déu i parlava del nen a tots els qui esperaven el temps en què Jerusalem seria redimida. Quan hagueren complert tot el que ordenava la llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. El noi creixia i es feia fort. Era entenimentat i Déu li havia donat el seu favor.
Solemne proclamació en llavis de l'ancià Simeó de Jesús al mateix temple de Jerusalem com el Messies esperat. Bé, qui vol començar ara?
Nosaltres comentàvem una anècdota, que no és ben bé de la lectura, que els dos han fet de Simeó als pastorets, en diferència de temps. Jo ho he fet aquest any als pastorets de Pons, i és un personatge entranyable, Simeó, perquè és una persona gran, afable, que al final de la seva vida pot experimentar aquest goig tan bonic que ella esperava, de veure el Messies, el nou Messies. I em feia una mica comentari, perquè també és d'aquelles tradicions nostres.
És la confiança que ell posa en Déu, que li fa un anunci. I ell s'ho creu, vull dir que... Jo penso que això ens ha de fer reflexionar de que les promeses que Jesús ens ha fet i ens fa cada dia s'acaben complint. O sigui, és ben bé una mostra d'aquest compromís que Déu fa amb Simeó i que ell ho manifesta quan veu a Jesús, que devia tenir tota la gràcia posada i reconeixible, no?
Hi ha un costum, que és molt bonica de l'Església Ortodoxa i que els llapons ho fan molt. Quan tenen una criatura, al cap de pocs dies la porten a l'Església perquè la beneeixis, no per batejar-la.
Aquí es feia a Catalunya, al cap de 40 dies, el temps, perquè ara fa... Nadal era 40 dies després de Nadal, que abans era la festa de la purificació de la Mare de Déu.
Els ortodoxes ven i fan, padre... Echa-li aigua. Sí. I sí, venen a l'església, tu agafes l'aigua beneïda i ja marxen contents a casa. Sí. És a dir, una presentació que també és cosa bonica, no? Demanar al Senyor que aquella vida que creix pues, tingui també el seu amor.
Aquesta tradició a Catalunya havia sigut sempre 40 dies després d'un part, la mare no sortia ni de casa, llavors el primer dia de sortir era anar a l'església al cap de 40 dies a presentar el fill i era quan se'l venia. A part del bateig, perquè el bateig generalment no hi assistia la mare, sinó que anaven els padrins i els d'allò. Aquí hi ha una frase que una mica entroncant amb el que dèiem abans al comentar les lectures, i diu que el Simeó profetitza també, és un home pues, profètic en aquest aspecte, diu, aquest noi diu, serà una senyera combatuda. Pensem que ja el sol fet aquest, que ja anuncia que sempre serà una senyera combatuda, això s'està actuant fins al segle XXI.
És
que el ser cristià, el donar-se a un mateix, a l'estimar els altres, i això porta que hi ha uns, diríem, el mal, el dimoni, diguem-li com vulguem, que està en contra contínuament. Això demostra la presència permanent de la presència de Jesús i de la presència del mal, de les dues coses que confronten, que és la persecució permanent. Que no hi ha cap més altra religió, perquè no hi ha cap altra religió que Déu, el seu Déu, sigui humà. És l'única religió, el cristianisme, que Déu es fa home, no n'hi ha cap més.
Que Simeó agafen els seus braços el fill de Déu. És que això és d'una plenitud i d'una joia impressionant. El fill de Déu, aquell que és rei de reis, el tens tu als braços. Això és d'una proximitat i a la vegada d'una elevació, diguem-ne, espiritual impressionant. És a dir, Simeó, evidentment, que podia anar a descansar perquè ja ho havia vist tot.
Déu en aquest món, vull dir que... O sigui, en fi, és que és molt bonic.
Símbol de la Candelera també és molt important, el fet de ser la llum, les espelmes. O sigui, abans havíem parlat fa un temps de l'aigua, el baptisme de Jesús i d'altres festes, de la purificació i l'aigua, aquests elements bàsics, els bàsics de la naturalesa, no? La Iglesia els adopta com a símbols litúrgics que són molt interessants. El tema de la llum demostra això, que Jesús és la llum del món i és allà on ens hem de reflectar, que també significa el foc. Pensem que abans la llum no hi havia la llum elèctrica, per tant, en aquella època la llum era foc, el foc era el que il·luminava, no? Per tant, el foc, la llum, és la purificació i la il·luminació de les coses.
I una llum que aguantes tu, perquè la candela et permet, no és el ciri pasqual que el tenim allà, ets tu que aguantes la candela, que t'il·lumina i que pots il·luminar. És tota una experiència
i també per tradició, simbòlica. No sé si ho sabeu, bueno, segur que sí, aquestes candeles es guarden a casa perquè el dia que hi havia una tronada, llum, perills, les encenia la
feina. Oi, es feien servir per tot.
Oi, encara ho faig,
Sí,
i tant.
Com que ens en podem ens les podem emportar a casa, doncs sí, avui dia també...
Sí, ho guardo i quan, no sé, doncs, a vegades encenc un ciri amb la llum de la candela.
Es pot fer malbé, sí. Això ho diuen. Sobretot no, guardeu, les padrines, sí, sobretot, sí, que venen els nets, que els encanta això de la candela, cera per tot arreu, sí. Però és igual. Aquell dia l'església per vosaltres, però sobretot els diuen, guardeu, perquè a més serveix per Sant Blai, però també per altres
però
coses que puguis fer a nivell...
Però el foc ens atrau a tots, perquè fixa't-hi una cosa, quan ara, des de que s'ha fet les restauracions de catedrals, que no es vol que s'encenguin ciris, que s'hi posa aquelles... allò no agrada a la gent. La gent agafa el ciri i el va posar a la part exterior, que és allà on permeten, perquè volen encendre foc. Això és aquesta atracció.
La comunió amb la llum, sí.
Aquesta atracció del foc i de la llum
ens agrada. És que encendre allò va... que és com una llum elèctrica, no atrau. A totes les esglésies que s'ha posat ha fracassat, eh? Vull dir, no. Sí, sí. En canvi, les
sí,
espalmetes aquestes...
Ens agraden els elements, eh? Sí, també sí, hi ha un costum, jo he queixat algunes vegades en els mossens de Bellver, de que no hi haiga en la pica d'entrada de l'església. Jo crec que hi ha de ser l'aigua i el foc i la llum són dos elements que t'acosten,
et purifiquen... Per això Simeó en el temple fa tot el ritual.
Tot el ritual que prescriu la llei.
Exacte, perquè
llei,
això
sí.
Ho remarca...
I fixeu-vos el paper també de la Mare de Déu, de Maria, perquè jo em sembla que no la podem deixar escapar, no? És aquesta Mare de Déu que tindrà aquest sentiment, no?, de que la seva ànima serà traspassada. Jo em sembla que el paper de la Mare de Déu és molt important.
Ah, i tant.
És un paper que, encara que estigui en una segona volada, sempre hi és present.
Sempre.
I em sembla que amb aquest text que és tan maternal, Maria,
sí, sí,
no podia fer res més que no només acompanyar i presentar, sinó a la vegada saber que s'anticipa aquella vocació que tindrà de servei, un servei que serà dolorós.
A part de que, a més, la Mare de Déu és com una vida paral·lela a la de Jesús, perquè anuncia el seu sofriment, també. Llavors, aquí podríem dir que és la primera Mare de Déu dels Dolors, en aquest cas, no? En el cas de l'espasa que li diu Simeó. Però, vull dir, segueixen amb els set dolors durant tota la seva vida, perquè ella sempre va acompanyant d'una forma discreta a Jesús, però acompanyant-lo amb les seves alegries i dolors.
Doncs molt bé, la sintonia de fons ens diu que ja hem arribat avui al final del nostre programa en què hem comentat, encantats de fer-ho una setmana més, la festa de la presentació del Senyor amb els nostres tertulians, Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides, del Bisbat d'Urgell, a qui agraïm la participació al programa.
A vosaltres.
A mossèn Jaume Mayoral, rector de Pons, a la Noguera i delegat episcopal de Càritas Diocesana d'Urgell. Gràcies també.
Fins la propera.
I amb Joan Pous, que ha estat polític local i comarcal a la Cerdanya i és també llicenciat en Història. Gràcies també, Joan.
M'he volgut d'haver vingut.
Doncs, amics, amigues, no cal que ens oblidem de dir-los que continuen enviant-nos els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangelia@radioestel.cat, taulaevangelia@radioestel.cat, que ens trobaran al Facebook i que estem encantats de que ens comuniquin els seus missatges, les seves opinions, els seus suggeriments, en definitiva, sobre el programa. Gràcies per fer-ho, si ho desitgen. Els esperem la setmana vinent. Ens ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Tot seguit comença una nova edició de la cantata del diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la cantata del diumenge. I avui que ens hem situat ja en el quart diumenge després de l'Epifania, segons l'Església Luterana de Temps de Bach. Una festivitat per la qual s'han conservat dues cantates. Són la número 81 de l'any 1724 i la número 14 de l'any 1735. i la que sentirem avui serà la primera de les dues, la cantata número 81, cantata anomenada Jesus Schafft, Was soll ich helfen?, una cantata estrenada a Leipzig el 30 de gener de 1724. I com és de curta durada, avui en sentirem una altra de cantata, una cantata pel dia de Sant Joan, que serà la número 167. La cantata número 81 va ser estrenada a Leipzig el 30 de gener de l'any 1724. El seu text es basa en la tempesta al llac de Genesaret, que és narrada a l'Evangeli de Sant Mateu. D'aquí el caràcter descriptiu de la música d'aquesta cantata. Una cantata que s'anomena Jesus Schafft, Was soll ich helfen? Jesús dorm, què puc esperar? No veig empalidit com s'obre al meu davant l'abisme de la mort? Això és el que diu l'ària que obre la cantata, una ària per contratenor. La música d'aquesta ària ens il·lustra el plàcid somni de Jesús, amb la intervenció de les flautes dolces sobre els violins i les violes. El segon moviment de la cantata serà un recitatiu per tenor. Senyor, per què estàs tan lluny? Aquest ambient de placidesa és bruscament interromput en el tercer moviment d'aquesta cantata. Es tracta d'una espectacular ària per tenor, ària anomenada «Dischäume den Wellen von Bilia als Wehen». Les onades escumoses dels torrents de Balial dupliquen la seva fúria. El cristià ha de ser ferm com les onades quan envolten els vents de l'angoixa. Aquesta ària és una fantàstica descripció de les aigües turbulentes. És una ària carregada de violència. Bach hi utilitza unes espectaculars escales de les cordes. Un aspecte curiós d'aquesta ària el trobem si ens fixem en el text. El cristià ha de ser ferm com les onades quan envolten els vents de l'angoixa. Més aviat hauria de ser com les roques, no pas com les onades. Alguns investigadors creuen que aquí estem davant d'un simple lapsus de Bach a l'hora d'escriure la lletra d'aquesta música. Immediatament a continuació d'aquesta agitada ària arriba un airoso per baix. Ihr Kleinglaubigen, warum seid ihr so furchtsam? Per què temeu, homes de poca fe? Seguirà una ària, novament per baix. Schweig, aufgetürmtes Meer. Calla, mar embravit, enmudiu, vent i tempesta. Estem davant d'una ària novament descriptiva. La turbulència del mar, el vent i la tempesta són magistralment dibuixades amb cordes, oboès i baix continu. El penúltim moviment de la cantata serà un recitatiu per contratenor. Que bé per mi que mon Jesús parli. I la cantata conclourà amb la coral Unter deinem Schirmen. Sota la teva protecció estic a recer de temporals i d'enemics. El llibret d'aquesta cantata és anònim i està basat en l'Evangeli de Sant Mateu i en un himne de Johann Frank. Sentim ja doncs aquesta cantata número 81. Els intèrprets en seran Vol Esbut, contratenor, Kurt Ekilutz, tenor, Ruth van der Meer, baix, el cor jove de Tils i el Concertus Musicus de Viena, tots ells sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt. Thank you.
warum trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not, da alles wie ein klänglich Ende droht? Ach, wird dein Auge nicht durch meine Not bewegt, so sonst nie zu schlummern pfleget. Du wiesest ja mit einem Sterne vor dem den Neubekehrten Weisen den rechten Weg zu reisen. Ach, leite mich durch deiner Augen Licht, weil dieser Weg nichts als Gefahr verspricht.
Wellen von Wind als Wellen vergoren.
fins aquí la primera de les dues cantates d'avui, la cantata número 81, cantata destinada al diumenge que avui ens ocupa, el quart diumenge després de l'Epifania, segons l'Església Luterana de temps de Bach. Una cantata anomenada Jesus schlaft, was soll ich hoffen? Jesús dorm, què puc esperar? I que va ser estrenada a Leipzig el 30 de gener de 1724. És companya de festivitat de la número 14 de l'any 1735. Cantata que hem sentit en un enregistrament a càrrec de Paul Eastwood, contratenor, Kurt Ekilutz, tenor, Ruth van der Meer, baix, el cor jove de Tils i el Concertus Musicus de Viena, tots ells sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt. Una cantata de curta durada, per la qual cosa avui en sentirem una altra de cantata. Una cantata que d'altra manera no podríem sentir en un programa que s'emet els diumenges. La cantata que sentirem tot seguit és una cantata destinada al dia de Sant Joan Baptista, el 24 de juny. El dia de Sant Joan era festa grossa a Leipzig i a les seves esglésies s'interpretaven les cantates corresponents. Concretament són tres les cantates que s'han conservat dedicades al dia de Sant Joan. Les números 167, 30 i 7. La que sentirem tot seguit, la cantata número 167, va ser estrenada el 24 de juny de 1723. Tot just feia un mes que Bach havia debutat en el seu càrrec de cantor a l'església de Sant Tomàs. Aquesta cantata s'anomena Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe, lloeu, homes, l'amor de Déu, i enaltiu la seva bondat. Aquest és el títol de l'ària per tenor que inicia la cantata. Es tracta d'una bellíssima ària a càrrec de les cordes, escrita en la tonalitat de sol major, una ària plena d'harmonia i felicitat continguda. Seguirà un recitatiu per contratenor. Lloat sia el Senyor Déu d'Israel. El tercer moviment serà un duet per soprano i contratenor. Gottes Wort das trüget nicht. La paraula de Déu no enganya i allò que promet s'escau. Sobre un ritme sossegat, però ferm, els dos cantants evolucionaran acompanyats per l'àmplia melodia de l'oboè de Càtxia. Seguirà un recitatiu per baix. A complir de l'hora arribà la descendència de la dona. I la cantata conclourà amb la coral Seilob und Preis mit Ehren. Aquesta coral final, basada en una melodia utilitzada en vàries cantates, és una de les més elaborades de Bach. El llibret d'aquesta cantata número 167 és anònim. Sentim ja doncs aquesta cantata número 167. En sentirem una versió a càrrec de Dorothea Rochmann, soprano, Bognar Bartóz, alt, George Dürrmüller, tenor, Klaus Mertens, baix, i l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam, tots ells sota la direcció de Toon Koopman.
Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe und preiset seine Güte. des Weibes Samen kam, nachdem die Zeit erfüllt, der Segen, den Gott Abraham dem Glaubensheld versprochen, ist wie der Glanz der Sonne angebrochen und unser Kummer ist gestillt. Ein stummer Zacharias preist mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat, die dem Volk erzeiget hat. Bedenkt ihr Christen auch, was Gott an euch getan, und stimmet ihm ein Loblied an, und stimmet ihm ein Loblied.
Aquesta magnífica coral conclou la cantata número 167, cantata destinada a la festivitat de Sant Joan Baptista, estrenada a Leipzig el 24 de juny de l'any 1723. Una cantata anomenada Irmenger rimet Gottes Liebe, lloeu, homes, l'amor de Déu i enaltiu la seva bondat, i que hem sentit en un enregistrament a càrrec de Dorothea Rochman, soprano, Bogna Bartóz, alt, George Dürrmüller, tenor, Klaus Mertens, baix, i l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam sota la direcció de Toon Koopman. Una de les tres cantates conservades pel dia de Sant Joan Baptista, juntament amb la número 167, també s'han conservat la número 30 i la número 7. I una cantata que ha acompanyat a la número 81. Aquesta sí que era dedicada a la festivitat que avui ens ocupa. El quart diumenge, després de l'Epifania, sempre segons l'Església Luterana de temps de Bach. I això és tot per avui. Esperem que us hagin agradat les dues cantates que hem sentit i que torneu a repetir d'aquí a 7 dies. Fins llavors, que acabeu de passar un bon diumenge i una bona setmana.